Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
Leandro Lamor, de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro. Bona tarda. El Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
I la Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Santi Vila. Molt bona tarda, senyor Vila.
Bona tarda.
Ell és un polític en excedència, excedència, podríem dir forçosa. És un exconseller de territori, també d'empresa, també de cultura de la Generalitat, ara, com deia, en excedència perquè està inhabilitat quasi bé 2 anys pel Tribunal Suprem, pel judici del procés, i ara mateix el senyor Vila, doncs, vinculat a l'empresa privada, també a la docència, i també fa tasques d'escriptor, acaba d'escriure un llibre, l'acaba de publicar Península ara mateix, es diu el llibre Vèncer i Convèncer. Aviam, aquest títol, aquest vèncer i convèncer, doncs em convides a una primera pregunta. Vèncer aquí i convèncer aquí, senyor Vila.
Bé, una mica, en primer lloc, el títol té a veure amb un famós discurs de Miguel de Unamuno, venceréis pero no convenceréis, no? Per tant, vencer i convencer, no? Que és la versió en castellà, o vèncer i convèncer, en la seva versió en català, té a veure amb l'argument unamunià que a la vida no n'hi ha prou amb guanyar, també has de persuadir, també has de convèncer, i tinc la impressió que en aquest litigi o en aquest conflicte que hi ha hagut entre les institucions catalanes i el govern d'Espanya, doncs segurament l'Estat ha guanyat sense cap mena de dubte, però potser no ha convençut del tot, perquè és evident que hi ha més de 2 milions de ciutadans a Catalunya que creuen que el consens constitucional s'ha trencat. Per tant, per una banda tenim uns vencedors que no han convençut el govern d'Espanya, o fins i tot podríem generalitzar l'Estat espanyol. Però també és veritat que a Catalunya estan, l'independentisme segueix guanyant rere elecció les eleccions, vens, però tampoc acaba de convèncer, perquè pel comú dels mortals, quan tu analitzes quin és el seu propòsit, com pensen aconseguir els seus objectius, doncs s'imposa la boira, no? I s'imposen els dubtes, i s'imposa la confusió, i s'imposa la confrontació. Per tant, l'independentisme vens a les eleccions però no convenç, i l'Estat a Catalunya vens però tampoc convenç.
Doncs llavors surt aquest llibre i vostè fa unes propostes, i entre elles em quedo jo amb un titular, la reconciliació. Vostè aposta per aquesta reconciliació entre uns i altres. Una reconciliació que per on ha de passar, senyor Vila?
Bé, doncs per refer el consens constitucional. Jo crec que la història d'Espanya d'aquests darrers 40 anys és una història d'èxit. Jo crec que és una mentida rotunda dir que Espanya és com Turquia, no? Dic que Espanya té moltes limitacions, té molts defectes, segurament té moltes imperfeccions. És evident que contínuament ens recorden que podríem millorar la independència del poder judicial, ens ho recorden contínuament, però això admet reforma. I per tant, en la meva opinió, recuperar consensos, actualitzar un model de societat i un model convivencial, un model constitucional, és possible, però passa per, efectivament, engegar una agenda de reformes. Ha faltat valentia, ha faltat ambició a Madrid i complicitat amb els polítics i les autoritats catalanes. El llibre fa molta crítica i autocrítica del paper dels pretesos reformistes espanyols, però també del paper del catalanisme, que en temps recents, en el moment d'implicar-se de veritat amb el progrés de tots, doncs ha escorregut una mica el volto.
Ja. I aquesta reconciliació, quins arguments hauria de tenir? Un sistema de finançament nou, reconeixement de la identitat catalana com a nació, per exemple? Aviam,
mira,
són coses que contempla en el seu llibre, senyor Vila.
El ciment ha de ser la superació del tema de la confrontació per la identitat nacional. Aquesta és una idea audaç que no sé si compartirà la gent que ens estigui escoltant. Escolti, això de la nacionalitat, tothom sent la que sent, com la confessió religiosa. Jo sóc catòlic, jo sóc protestant, jo sóc agnòstic, tal. Molt bé, respectem-ho. Jo és que sento que sóc gallec, jo és que sento que sóc català, jo és que sento que sóc català i espanyol, jo és que sento que sóc basc. Com que és un tema molt difícil d'articular, perquè cadascú sent, subjectivament parlant, la identitat com la sent, jo proposo que la convivència, les obligacions i els deures ciutadans els articulem a través d'un ciment, el patriotisme constitucional. I que, per tant, quan actualitzem els acords constitucionals necessaris, ens comprometem amb unes obligacions cíviques, amb unes obligacions i responsabilitats polítiques, i això ens donarà uns drets que iran vinculats a la nostra condició ciutadana. Mm-hmm. No? Que això ja està inventat, això és Habermas. Però la novetat és que ens permetria fer de la diversitat un valor i no un problema, perquè ara sembla que aquesta gran discussió bizantina hagi de ser irresoluble, no? De dir, perquè com aconseguim que els que senten la nacionalitat catalana s'imposin, no, sobre els que senten la nacionalitat espanyola? O com aconseguim que desapareixi aquest? Escolta, no ho arreglarem, això. Ni ja. Cal, ni cal.
Que passa que potser s'ha activat tant la corda entre uns i altres que ara d'estivar-la, senyor Vila, això costarà molt. La proposta és interessant, però què estem parlant? De mesos, anys, una generació?
No, jo crec que s'està fent...
Rebaixar-ho tot plegat?
A poc a poc el que s'està fent és positiu, és correcte, i té a veure amb desinflamar. Crec que perquè ens puguem ajustar comptes des del punt de vista polític, hem de superar aviat tot el que és l'ajust de comptes penal. Crec. Ja sé que això a vegades a la gent li sap greu, perquè molta gent ens pot dir, home, és que el que ha passat és molt greu, és molt gros. Mm-hmm, bé, també és veritat que si assumim l'argument del magistrat Marchena i parlem del procés com una ensoñación, o si ens fem si fem cas de la veritat judicial que recull la sentència i que diu que efectivament el que va passar aquells mesos és que s'intentava tensar la corda sense que s'arribés a trencar, si acceptem això, home, penes de presó de dos dígits no hi lliguen gaire, en la meva opinió. Per tant, jo dic, més enllà de l'opinió política que tothom tingui sobre si es va ser més responsable o menys en aquella època, ens convé a tots liquidar aquestes factures des del punt de vista penal ràpidament. Entre d'altres coses, perquè amb aquestes factures liquidades podrem anar a l'ajust de comptes polític. Que és dir, vostès van ser molt irresponsables. O per què van decidir això i no una altra cosa? Etcètera, etcètera, etcètera.
Camí de la reconciliació, comença per la taula de diàleg. Vostè què espera d'aquesta taula de diàleg? Creu que pot ser un instrument que sigui valuós per arribar a aquest punt de reconciliació?
És que no hi ha alternativa. Si l'alternativa és la confrontació, que voldrien els dos extrems, l'alternativa és la cronificació del conflicte, i jo crec que hi ha una tercera Espanya, hi ha una Espanya silenciosa, hi ha una Catalunya, doncs, expectant, que la conformem centenars de milers de ciutadans, que diguem, escolti, és que em sembla increïble tot això que ens haguem de barallar per aquestes qüestions, tan bé que anàvem, no? Tant que era un projecte polític, social, econòmic, que anava com un llamp, no? Que estem guanyant contractes per construir aves a mig món, que estem enviant enginyeries i constructores a tot arreu, tan bé que anàvem i ens hem de tornar a embolicar amb un problema identitari més propi dels temps decimonònics que dels nostres temps moderns. Per tant, com que jo això ho intueixo, dic, quina alternativa hi ha a una mesa de diàleg, a una mesa de negociació, que en definitiva tingui alguns objectius? El primer, la desinflamació.
Vostè parla de la mesa de diàleg i parlava abans
de que
abans primer s'han de passar les factures polítiques i després les factures jurídiques. El problema és que aquestes factures polítiques no sembla que s'acabin de passar quan els dos grans partits independentistes continuen reivindicant les polítiques i les estratègies que van portar aquell fracàs, i no hi ha cap assumpció d'equivocació, per exemple, en els plens del 6 i 7 de setembre, que pels constitucionalistes són quan es trenca realment quan es produeix la fractura constitucional o estatutària pel constitucionalisme, que no s'ha reconegut mai. Si no hi ha un reconeixement d'aquest trencar els motllos que havien definit la convivència entre tots plegats, hi pot haver-hi una reconciliació?
O quan es parla del ho tornarem a fer, no? I en tot cas, clar, perquè...
En el matís hi ha el diable i en el matís hi ha l'oportunitat. Fixeu-vos que ho tornarem a fer De fet, és molt matisat, perquè no té res a veure l'ho tornarem a fer del president Torra de l'ho tornarem a fer del Jordi Cuixart. Jordi Cuixart què diu? Jo no accepto que hagi comès cap delicte. Jo crec que vaig ser, com a màxim, un activista, un agitador, que no em vaig conformar amb creure que la democràcia és només anar a votar, i jo reivindico el dret a la protesta i a la mobilització permanents. Per tant, si estic a la presó per això, diu ell, quan surti ho tornaré a fer. Bé, mirat així, jo li compro aquesta tesi. En canvi, quan algú diu, ho tornarem a fer, i diu, què tornarem a fer? Aviam, expliquis. No, no, no ho saben concretar.
Però
és molt diferent.
És que assetjar una conselleria, com es va fer aquells dies, aviam...
No, ho concretem d'una altra manera. Si continues parlant de repressió, estàs parlant d'un estat no democràtic, perquè estàs parlant de que tots els processos judicials són injustificats. I això és un discurs que s'ha generalitzat a Catalunya. Des d'aquest punt de vista, com s'arriba a la reconciliació?
Mirant endavant, per això jo dic que, a veure, l'ajust de comptes penal hi és, hi ha estat, i ha estat dur. Perquè si acceptem que allò va ser una ensoñació, si acceptem que tot el que es va fer es va liquidar amb un decret de la vicepresidenta del govern, Soraya Sáez de Santa Maria, va acabar amb el procés. Un decret. El dilluns al matí següent tothom estava a treballar. Uns amb llaç groc, els altres sense, tot el que vulguis. Però tothom a treballar, a la Generalitat de Catalunya, funcionaris, directius, consellers, tothom, consellers no, que estàvem cessats. Però a partir del rang de conseller, tothom estava allà on havia d'estar. Sota l'ordre constitucional, amb lleialtat constitucional, fidelitat al rei, tot el que es vulgui. No? Poseu tots els adjectius i tota la retòrica que vulgueu. Home, què més no hauria volgut el president Macron que en plena revolta de les armilles grogues un simple decret hagués sufocat la revolta? Què us vinc a dir jo? Que tot això que ens sembla tan greu, tan terrible, a l'hora de la veritat, va tenir una component de mobilització política molt forta, una aspiració legítima en molts casos d'un procés d'independència, però es vol recordar, i el Marchena a la sentència també ho recorda, que Espanya no és una democràcia militant i que accepten el seu sí plantejaments com els dels republicans o els dels independentistes. En la família independentista els heu de preguntar amb ells, també els partits, ells saben el que han de fer, jo interpreto la realitat des de fora. Crec que també es van dibuixant estratègies diferents i no tots diuen el mateix. I alguns, no sé si fan autocrítica, però admeten que un projecte d'aquesta magnitud, d'aquesta ambició, necessita ampliar la base i que mai més s'hauran de prendre decisions unilaterals. Home, no ho sé, els hi podem fer dir cantant o xiulant, però ja diuen el que han de dir, m'hi sembla.
Sí, però en aquest sentit, posa-m'hi noms. Aquests darrers dies, darreres setmanes, veiem un retorn al primer nivell de la política, l'expresident Artur Mas. Creu vostè que Artur Mas és la persona adequada per la reconciliació? I continuo. I el senyor Puigdemont i el senyor Junqueras, ja que són els que estan en principi al davant d'això, són les persones adients perquè volem i treballem per la reconciliació, o aquests noms no són aquests, sinó que hauria de ser substituïts per gent nova?
Bé, d'entrada, alguns d'ells estan afrontant en aquests moments, no, de fet tots tres, no, conseqüències penals per les seves accions, per les seves decisions, i algú les pot considerar injustes, d'altra gent les pot considerar justes. Per tant, el president Puigdemont en aquests moments està sub judice, està gestionant un ordre de detenció, i primer doncs està gestionant una petició de perdre la seva condició d'immunitat parlamentària a través de les institucions europees. Aquest home, per tant, el tenim sub judice. El president Mas acaba de complir condemna, per tant, torna a estar disponible des del punt de vista de drets ciutadans. I l'Oriol Junqueras està condemnat i inhabilitat per molts anys. Per tant, més enllà de ser tots tres, segur, referents i autoritats morals en el moviment independentista, difícilment podran jugar un paper polític a la curta. L'únic que ho podria fer-ho és el president Mas. A mi no, jo ho vaig seguint una mica a vol d'ocell, però a mi no em dona la impressió que en tinguin massa ganes, no? Perquè també són conscients que han tingut un pes, han tingut un protagonisme important i que segurament la seva missió ara és més fer pensar o reflexionar que no passar a l'acció. No ho sé, això els he de preguntar amb ells.
Sí, volia preguntar-li en aquest moment, tot i que es mira, com vostè deia ara, la política la mira una mica a vol d'ocell, de qui se sent més a prop ara políticament? Perquè al final, vull dir, hi ha moltes opcions derivades del catalanisme barra sobiranisme. Entenc, per suposat, que la Crida no el convenç per tot això que implica la confrontació, però em queden dubtes respecte a si se sent a prop d'aquest PDeCAT, que no deixa de ser un element polític, jo crec que ara mateix encara condicionat per Puigdemont, si se sent a prop de Units per Avançar, entenc que no, perquè, bueno, per altres coses, entenc que potser és la Lliga aquest nou partit, de qui se sent a prop vostè ara mateix?
Jo sóc un de tants ciutadans que en aquest moment se sent en bona mesura orfe, no? I que per tant troba a faltar un partit que el representi, perquè el procés se n'han portat moltes coses per davant, entre d'altres l'adscripció ideològica, i la deriva cap a les esquerres en mal sentit de l'expressió és molt evident, i per tant trobar un partit polític, un espai polític que avui en dia defensi la llibertat d'opció educativa, l'administració pública com a institució educativa, però també l'escola concertada, l'escola privada, costa molt. Trobar un partit polític que et defensi una política fiscal continguda on es paguin els mínims impostos possibles, on no castiguis a les classes mitges, costa molt. Trobar, en definitiva, un partit moderat, centrista, costa molt. A mi m'agradaria que això apareixi. I et dic una cosa, si van per separat, auguro que perdran. Per tant, a mi m'agradaria que els sectors més tranquils, més moderats del PDeCAT, que els sectors més tranquils, més moderats, dels liberals, de la democràcia cristiana, tots aquests que es troben a Poblet, els que es troben aquí a Barcelona, tal, en fi, vistos, com dèiem ara, a vol d'ocell, s'assemblen molt. I les diferències són molt petites, perquè has de ser molt llest per distingir un de Lliures d'un de la Lliga, d'un del Poblet, no, és que jo tal, d'acord, d'acord, els d'Units, d'acord, 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 tu ets demòcrata cristià, d'acord, d'acord, ja ho entenc, ja ho entenc. I tu què dius que ets? Liberal, però també sóc catòlic, sóc, ah, d'acord, però sóc liberal, ah, d'acord, d'acord, d'acord. Has de ser molt llest per distingir entre uns i altres. I jo dic, aquí s'ha de ser una mica pràctic, i si volen fer un producte polític eficaç, és un polític que guanya actes de diputats i guanya eleccions.
Això li falta un líder, senyor Vila.
Sí, 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 sí.
Qui veu vostè?
Com el senyor Vila.
El senyor Vila està, ara no pot, està inhabilitat.
Ara no tens vot, senyor Vila. Ara no.
Està retirat, el senyor Vila, per fer llibres.
Un any i mig, no?
Sí, 18 mesos, sí.
18 mesos. Bé, això li deia jo. Un líder li falta a tot això. Si arriben a posar-se d'acord...
Un projecte polític són tres coses. Són tenir gent. Jo crec que gent n'hi ha. Això, totes les anàlisis que fem, enquestes i tal, tal, tal. Hi ha 300.000 catalans que se senten orfes.
Existeixen aquestes 6.000 catalans.
Jo crec que hi són. Mira, aquí en tens un. Aquí en tens un.
No estan resituats.
Jo crec, bé, després voten tots el que poden. Uns voten amb el nas tapat, els altres es queden a casa, els altres voten amb mala consciència, els altres, tothom fa el que pot. Ja. No? I aquí hi hauria tota una casuística, no? En fi, però gent, projecte i lideratge.
Clar. Lideratge, quin nom veu vostè? O no veu cap nom?
Costa molt d'haver de dirigir.
Però...
de dirimir-los, perquè també heu citat unes persones, el president Mas, el president Puigdemont, l'Oriol Junqueras, que tenen un nombre molt allargada. De fet, el president Puigdemont està en actiu en política, no? I l'Oriol Junqueras, de fet, també, no? El president Mas sí que exerceix més com a expresident en aquests moments, i per tant, no, que jo sàpiga, no ha manifestat el seu desig de tornar a la política, no? Jo crec que sortiran nous lideratges, i és bo que surtin nous lideratges. Altra cosa és que aquests exerceixin la seva autoritat moral també com sàpiguen. Qui? És difícil, jo no us ho podria dir. El que és important d'entrada és que, sabent qui hi ha la gent, s'articuli ràpidament el projecte, es posin d'acord, si creuen en la necessitat de fer un partit com el PNB, és a dir, que no renuncia a la idea de la independència, però que renuncia a la via unilateral, i que per tant diu sempre ho farem en el marc de la llei, les nostres aspiracions, o si ni això. No, si senzillament diuen el que ha de fer el nou catalanisme renovat, és tornar-se a comprometre amb un projecte constitucional posat al dia, no? I
amb cares noves, poder, no?
Cares noves, cares noves, si aire fresc, és amb el que jo vaig guanyar les meves primeres eleccions. Ara ja tinc la cara una mica més gastada. No?
Què li va semblar l'acte de Perpinyà, recent?
Bé, doncs, de nou, una exhibició de força, una exhibició, en molts casos, molta gent de lleialtat. Hi ha molta gent que segurament va anar a Perpinyà i no comparteix tot el que es va dir a Perpinyà, però diuen, en aquestes circumstàncies tan extremes, nosaltres que hem votat sempre aquest espai, ara no hi fallarem. Això és humà, no? Jo conec molta gent que ha anat a Perpinyà i que no comparteix tot el que es va dir a Perpinyà, especialment per part d'alguna talonera, no? I en canvi...
Posi nom, home, posi nom.
En canvi, no cal que em compliqui més la vida de l'imprescindible. No, i en canvi... allà estaven, per què? Sí, per lleialtat, per humanitat, per dir, home, amb la que està caient ara els hi fallarem.
Vist l'èxit de convocatòria que va tenir Perpinyà i vist els resultats de totes les eleccions a Catalunya dels últims dos anys, que bàsicament és un 50-50%, creu que la va encertar José María Aznar quan va dir que abans es trencaria Catalunya que Espanya, com a mínim socialment?
Jo crec que poques persones, això no sé si us sorprendrà, com José María Aznar ha fet tant per l'independentisme. En vez de posar molts pobles de Catalunya a plaça de l'1 d'octubre, com han posat, jo poder posaria plaça José María Aznar, perquè és evident que per la causa independentista, cuanto peor, mejor. I jo quan a vegades polemitzava amb el president Puigdemont i li deia que això que hem fet és un disbarat, això és molt gros, això jo no ho faria així, ell em deia, no subestimis mai la possibilitat de cometre errors pitjors des de la banda de Madrid, i acostumava a encertar, eh? Fixeu-vos que l'1 d'octubre
és una gran manifestació aquesta, eh?
No, per tant, a l'hora de pensar, diu, a vegades la gent em pregunta, vostè creu, com va dir un altre figuerenc, aquell cas il·lustre, Alexandre Doblofeu, que Catalunya serà un país independent el 2029, diu, creu que això serà així? Dic, no ho sé si ho serà, però en tot cas segurament hi jugaran tant o més els errors dels altres que els encerts propis.
Però no m'ha contestat si veu la societat catalana dividida.
Sí, home, la societat catalana està dividida. Jo sempre dic que aquí hi ha un conflicte entre Catalunya, institució, societat i la resta d'Espanya, i hi ha un conflicte entre catalans, perquè és evident que això ho vam encarnar molt bé l'1 d'octubre. L'1 d'octubre més de 2 milions de catalans van participar del procés electoral, i més de 2,5 milions de catalans amb dret a vot se sentien igualment catalans que espanyols i van viure amb molta por, desbordats aquell dia que ells recorden amb molta tristesa. Eren catalans tots, i per tant això crec que és un punt d'arrencada per la reconciliació, reconèixer en l'altre un ciutadà igualment català que ho veu d'una manera o ho veu d'una altra. Tant el que ho veu com inevitable que algun dia Catalunya sigui un país independent, com el que creu que el que cal fer és apostar per la reconciliació.
Ja. Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb la Iva Anguera, el Daniel Arasa, Marcos Paradeiro, Leandro Lamor. Tenim com a convidat avui el senyor Santi Vila, exconseller de la Generalitat, ara polític en excedència forçosa i també escriptor. Acaba de publicar un llibre que es diu Vèncer i convèncer, amb l'editorial Península, un llibre en el que fa, bueno, reflexions sobre com ha d'anar Catalunya de cara al futur, si ha de ser independent, no ha de ser independent, tot el que va passar amb el tema del procés. Hem parlat de moltíssimes coses del procés, de l'expresident Puigdemont, ara mateix a Waterloo. Senyor Vila, el senyor Puigdemont hauria de tornar a Espanya, presentar-se davant de la justícia. En fi, ja sé que és una pregunta poder complicada per vostè és molt amic del senyor Puigdemont, però aviam, què li diria o què li ha dit, si s'han vist a Waterloo, què hauria de fer el senyor Puigdemont, tornar aquí, com deia, presentar-se davant de la justícia i assumir el que han assumit companys de govern com vostè mateix, no?
Bé,
el que va passar aquells dies.
I és important precisar, ja que entrem en el tema del president Puigdemont d'aquesta manera, que efectivament a mi m'hi uneix una relació d'amistat personal, d'empatia, jo empatitzo amb el dolor que sent, que passa, a vegades frivolitzem i diguem, home, és que és molt més dur estar a la presó, que alguns han dit és un Vivales, no? Que està allà, cos de rei. Jo els asseguro que això no és veritat. No és... Jo he estat allà i he estat amb ell, i allò és molt trist i molt dur. Tenir la teva esposa, tenir les teves nenes, tenir la teva estimada ciutat de Girona, no? La teva família, veure com es mor el pare i no participes del funeral. És a dir, tot això és dur. No és comparable amb estar a la presó, no cal comparar-ho, és dur, en ell mateix, en si mateix. Per tant, jo empatitzo amb aquest dolor, jo respecto molt com ell intenta a la seva manera portar amb dignitat el fet de ser el 130è president de la Generalitat, i discrepo rotundament de la seva diagnosi política. Ell està convençut que Espanya és com Turquia, i que per tant Espanya és una pseudodemocràcia, i que per tant no té remei, i que per tant el que hem d'intentar com a societat catalana és a la que puguem sortir-ne. Com que està tan convençut d'això, ell creu que si tornés a Espanya no tindria un judici just, i que per tant l'engrejolarien i tirarien la clau al mar, no? I com que està convençut d'això, ell resisteix i planta cara des d'Europa, des d'altres països d'Europa. De fet, s'ha de reconèixer, ens agradi més o ens agradi menys, que a primers de març estan i està sortint bé, perquè les estratègies que ha seguit, la instrucció del procés, la fiscalia espanyola en relació al Carles Puigdemont, de moment estan ensopegant amb la justícia de països com Alemanya, amb la justícia de països com Bèlgica, que no acaben d'entendre, no, els delictes pels quals es persegueix el president Puigdemont. Ell ha jugat aquesta carta. Jo només la puc respectar. En Santi Vila en va jugar una altra, que és que va encertar amb algunes coses, es va equivocar molt amb d'altres, i va decidir assumir les seves responsabilitats penals presentant-se davant d'un jutge.
En aquest sentit, la política del senyor Puigdemont i altres que estan fora d'Espanya, a mi la paraula exili sincerament no m'agrada, sobretot perquè jo, com treball d'història, estudio molt l'exili, i sé l'exili l'espanyol, el català, i després una mica el sirià i tal, i comparat com viuen uns i els altres, no m'agrada dir l'exili, no? Però en tot cas, l'estratègia ha estat internacionalitzar. Quin resultat veu vostè que s'ha aconseguit en aquest intent d'internacionalitzar el conflicte català, perquè reconeixement de cap país no ha hagut, el president de la Generalitat, qui sigui, no reben els primers ministres ni els presidents de països? Què ha passat amb això?
Bueno, més enllà del pim-pam-pum entre partits i de les estratègies legítimes entre partits, lideratges, que això també està en joc, està en disputa, més enllà que fos un evident el repte d'intentar construir un estat propi a Catalunya, també és cert i conegut de tothom que hi ha una disputa, una lluita pel lideratge, per l'hegemonia en el si del catalanisme, no? Aquesta és la batalla de fons entre Esquerra i el món postconvergent, entre l'Oriol Junqueras i el president Puigdemont, etc. En aquesta disputa, una de les variables que també es fan córrer és el tema de la internacionalització del conflicte. Bé, jo crec que aquesta, sincerament, en aquests moments és una variable menor. La batalla major és qui serà el proper president de la Generalitat i el que se'n deriva, quin és el to amb què el procés, suposant que hagi de seguir, seguirà. Si és un procés que intenta fer el landing, no?, a la basca, no?, i per tant de dir sense renunciar a cap ideal, però nosaltres ja hem après que mai més perseguirem els nostres ideals per la via unilateral, per la via de saltar-se la legalitat, o bé, si hem de seguir un camí vinculant el procés a la confrontació, a la desobediència civil, no? En fi, a la revolta cívica, si volen, però la revolta. Jo crec que això és clau, aquesta és la batalla clau, i això es veurà en pocs mesos, quan hi hagi eleccions, i els ciutadans de Catalunya votin si volen confrontació o asserenar-se, no?, i obrir de nou un camí tranquil.
Li volia preguntar sobre una altra cop sobre la taula de diàleg. En el millor dels casos de la taula de diàleg, quina proposta de reconciliació pot sortir partint de la premissa constitucional, no? Que sembla difícil d'encabir l'autodeterminació.
Fixa't que jo que he venit a hablar de mi libro, aquí a vencer i convencer, explico
parlarem una
trobada amb Soraya Sáez de Santa Maria, on li vam portar una proposta. I la proposta tenia dues premisses. Una, és segur que no podem posar en qüestió la sobirania nacional espanyola. És segur. Per tant, qualsevol solució que s'arbitri ha de respectar la sobirania nacional en el poble espanyol. Correcte. Aquesta és la premissa del govern d'Espanya des de sempre. No? No hay democracia sin ley, deia el ministre català o el president Rajoy. No? Per altra banda, no? Des de l'altre costat es replicava tan cert com que no podem acceptar que la llei acabi afogant la democràcia. I per tant també s'han d'articular els mecanismes de reforma necessaris per anar compassant les noves demandes socials a la legislació. En aquestes circumstàncies, no, li van proposar en el seu moment al govern d'Espanya, jo crec que acabarà sortint d'aquesta taula de negociació, assegurar-nos per una banda que respectem la sobirania nacional espanyola, però per l'altra que els catalans hem de poder votar. I la pregunta difícil serà, i què han de poder votar? Doncs jo sóc partidari que en algun moment donat es pugui votar l'ajust constitucional necessari, que reconegui un nou repartiment del pes de l'Estat a Espanya, Barcelona i Madrid. Crec que Barcelona s'hi troba a faltar molt, el pes de l'Estat. I això té conseqüències polítiques, culturals, econòmiques. Quin pes i quin valor no tindria a Barcelona estant la presència de milers de funcionaris d'un Ministeri d'Indústria, d'un Ministeri de Cultura, o la presència de centenars de senadors si hi hagués la Càmera Alta a Barcelona? Quin missatge cultural no faríem? Quines conseqüències sociodemogràfiques no tindria l'empaltament de funcionaris que haguessin guanyat unes oposicions a Burgos amb noies, amb nois de Barcelona, de Catalunya, tal. És a dir, quin canvi de xip no suposaria un repartiment polític diferent de les estructures de l'Estat a Espanya? Primera cosa. Reformes constitucionals, reforma fiscal. En aquest sentit, potser ens hem equivocat a l'hora de plantejar-ho en els termes en els que ens hem plantejat i hauríem d'obrir el debat entre comunitats riques i comunitats pobres. Perquè el greuge que patim els catalans també el pateix en part la Comunitat de Madrid. I podria ben ser que algunes comunitats, doncs, que segurament aporten molt poc, tinguin en termes relatius una carta de serveis i de garanties i de protecció pels seus ciutadans infinitament superior a les comunitats que aporten més. Això es podria discutir en un terreny de joc fiscal entre tots. Dir, i si tornem a un model, o i si avancem cap a un model que ja no prioritzi tant la cohesió com sobretot premiar el qui es tira del carro? Clar, això és una posició molt liberal per part meva. Però, clar, les regions riques poder ho han de notar, perquè són les que porten més. I és clar que els nostres escolars doncs ho han de notar. I és clar que els nostres avis, la gent gran, quan va a l'hospital, ho ha de notar, que som una comunitat especialment rica. Bé, això, fixa't que t'estic dient ajust constitucional, ajust fiscal, després greuges, incompliments. Hi ha hagut molts incompliments. Jo he estat conseller de territori. Et cauen els tirans, s'importes, si constates que l'agenda del conseller de territori d'avui és la que tenia jo. I és la cançó de l'enfadós. Perquè quantes vegades vaig acordar, negociar i pactar que portàvem la via del tren a l'aeroport i encara la ballem? O quantes vegades vam dir que connectàvem d'una vegada per bé, ara s'ha millorat una mica, la connexió entre la segona i la tercera ciutat d'Espanya, València i Barcelona, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, és a dir, home, tot això empaquetat, reforma constitucional, reforma fiscal, incompliments, posat en consideració dels ciutadans de Catalunya, creuen que val la pena seguir junts després de tot això?
Però aquesta votació que funciona, que s'han posat aquests dies dins de la mesa aquesta de negociació i de diàleg. Bueno, veurem com acaba tot plegat. Del llibre Vèncer i convèncer, deia, hem vingut a parlar del meu llibre. Escolti, en el seu llibre surten molts noms propis. President Torra, bueno, deixa mica tocado i hundido, com podíem dir, no?
Hundido no.
Bueno, tocado. Tampoc surten gaire ben parats, ara que me vingui al cap, l'expresident Rajoy, Soraya de Santa Maria, ministre Zoido, no?
Sí, bueno, jo crec, espero...
Home, jo... els deixa repassadets, eh, a tots, eh? A tots, eh?
Jo aspiro, no, no que la gent que llegeixi aquest
llibre... En canvi, el seu amic Puigdemont el deixa molt bé.
El deixo prou bé, sí.
Sí.
Home, sí. Si fuera objeto, seria objetivo. Como soy sujeto, soy subjetivo. No, jo no aspiro a que la gent comparteixi totes les idees d'aquest llibre. Sí que aspiro a que el vegin en un llibre honest. Honest en el sentit de dir, aquesta és la mirada, aquesta és la veu del Santi Vila... i l'ha escrit així, i ell explica com va ser la seva relació amb la vicepresidenta del govern. Tampoc queda malament la vicepresidenta del govern. Bueno. La vicepresidenta del govern, senzillament explico la meva relació amb ella i com hi teníem tots molta falera, recordem-ho, com vam començar el 17 amb una esperança ingènua de dir aquesta senyora ens ho arreglarà perquè té l'ambició, té la força, té la confiança del president Rajoy, ha dit que deixaria el raspall de dents al carrer Mallorca, la subdelegació del govern, per tant... i aquí la societat civil catalana i els grans mitjans catalans, recordo titulars que deien bienvenido Mr. Marshall, no? Ara ho arreglarem, un punt ingenus, no? I jo explico el desengany, el dir com vam jugar fort i com els moderats vam tornar a quedar a la intempèrie perquè se li va fer alguna proposta, etc, que ara ja ningú reivindica.
Sempre perden els moderats en aquest país d'aquest moment?
No, perquè, per exemple, els 40 anys d'èxit a Espanya s'expliquen gràcies a que han guanyat els moderats. I els pares de la Constitució, qui han estat? Moderats. O és que el Miquel Roca no ha estat un moderat? O és que, fins i tot, el Santiago Carrillo, al final, no es va acabar avenint a les tesis moderantistes? És a dir, i no van transaccionar. És a dir, quin perill tenim? Que això ho va explicar molt bé el professor Santos Julià, per cert, que es va morir durant el judici del Suprem. Diu, la història d'Espanya és mentida que sigui una anomalia. El que passa és que la història d'Espanya ve marcat, diu ell, per demasiados retrocessos. I sembla que ens encansem d'estar bé. I quan sembla que anem molt bé, tornem a ensopegar. Ara amb el tema identitari català, ara amb no sé què, ara els de Podemos que treuen que si hem de ser república, que si no sé què, ens posem amb llibres de cavalleries que ens distreuen dels reptes importants.
Hem tocat fons perquè ara es tornin a imposar els moderats o encara hem de caure una mica més?
Ara diré una heretgia. Jo crec que en aquests moments, en relació a Catalunya, la política del Pedro Sánchez és moderada. A mi m'agradaria que el PP resolgui ben aviat, perquè jo hi tinc molts amics en el Partit Popular, resolgui ben aviat si vol seguir lluitant amb Vox per l'hegemonia de l'extrema dreta o si vol lluitar amb el PSOE per l'hegemonia del centre.
I l'independentisme està preparat per anar a la moderació?
L'independentisme està en plena ebullició i n'hi ha alguns que ja han vist que han de fer un viatge cap a la moderació i que han d'ampliar la base, que mai més han de fer coses unilaterals, fixeu-vos, que s'han de seure a la taula de negociació, i d'altres que no la veuen aquesta jugada. Però fixa't que hem d'estar atents, podem estar atents, és a dir, el brot verd o la canya cremada, no? Jo hi veig algun brot per aquí.
Però un brot d'aquells que està...
Canijo, florint, encara, si em permeteu el barbarisme.
No, 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 és això. No, sí, amb ganes de sorgir. I tot això passa pel que deia vostè abans. Quin president de la Generalitat tindrem a les pròximes eleccions? Hi ha dues
no sabem ningú.
Dues sortides, deia vostè, o el de la confrontació, Perpinyà, i el de la moderació, ara Esquerra, poder, o què?
Bé, no es pot esquematitzar tant, perquè a cada família política hi ha les dues ànimes, no? Què és imprescindible? Que es convoquin eleccions ben aviat. Perquè el president Sánchez agradarà o no agradarà, però ha estat empoderat per un procés electoral i per una ratificació en seu parlamentària. I ara, en canvi, l'estratègia del catalanisme no l'ha empoderat ni l'ha avalat ningú. I per tant, el que està passant ara és un vaixell a la deriva que va fent tombs, que ara reps l'estímul més emocional amb una gran convocatòria a Perpinyà, molt meritòria, per cert. Ara reps un gerro d'aigua freda des de les Corts, quan un diputat diu el que li sembla. Per tant, orden i desorden, no? Orden i contraorden, desorden. No?
Clar,
desorden.
Clar. No? Tot aquest panorama tan líquid, no? dels partits que un dia estan amunt, estan avall, vostè com veu la situació de Ciudadanos? Creu que està en procés de desaparició, com diuen molts, o creu que encara aquest espai...
Per mi, i ho dic amb tot el respecte, és una gran decepció. És la confirmació de la tesi del de l'historiador Javier Tossell quan deia que a Espanya no hi ha liberals. Perquè un partit que jo, vostès no sé què voten, però que jo personalment, si residís a Burgos o si residís a Saragossa, en el seu moment podia haver votat perfectament, progre, liberal, modern, tal, de cop i volta cau del cavall i es torna a erigir en guardià de les essències del nacionalisme espanyol i de no sé quantes coses més, quan jo crec que els seus votants no li demanaven. Jo crec que a Ciutadans, els seus votants, li demanaven doncs, reconvertir-se en un partit centrista, en un partit liberal, en una dreta moderna, europea, homologable a les dretes del món, modernes, centristes, i de nou doncs es van desviar i han fet una deriva que jo crec que els porta a la irrellevància. Perquè si jo volgués votar les tesis que va defensar l'Albert Rivera a les últimes eleccions, votaria directament Vox i em quedaria tan fresc.
Parlava de les eleccions que fossin quan abans, però crec que és segur que seran aviat o més aviat té la sensació que seran cap a l'octubre o cap a la tardor?
Jo només et puc dir el que m'agradaria. A mi m'agradaria que fossin ben aviat. Jo crec que aquí pot haver-hi un detonant, no?, que serà la sentència del Tribunal Suprem sobre la inhabilitació del president Torra. Per tant, aquí ja això sembla que caurà abril-maig, no?, com a màxim. Si això és així, això serà el detonant final de la legislatura. A mi m'hauria agradat que el president Torra ja prengués la iniciativa i digués, escolta'm, això no dona més de sí, jo no tinc els suports parlamentaris ni socials clars, no? Per tant els hem d'anar a renovar, no? A més, fixeu-vos que això genera una gran anomalia en aquesta mesa de diàleg que s'ha començat, perquè és inevitable que no se'l reconegui com a interlocutor de futur, és inevitable. Per tant, seria molt i molt positiu pel bé comú, per l'interès general, que sense que ningú renunciï a les seves idees, ràpidament siguin refrendades per la ciutadania en forma de vot. Lamentablement aquest plantejament no és el plantejament partidista, que tothom especula en dir necessitem unes setmanes per tenir candidat, necessitem unes setmanes per capitalitzar l'aprovació dels pressupostos, perquè no es vegi tant que l'han liderat ells i no nosaltres. Estem aquí.
Molt bé, doncs hi ha moltes preguntes encara sobre la taula, senyor Vila, però que no hi ha més temps, hem estat aquí 42 minuts fent conversa. Agrair-li la presència aquest dissabte aquí al Converses, moltíssima sort amb aquest llibre, Vèncer i convèncer, editorial Península, que està tan sense Jordi, doncs que s'animin a les llibreries a anar a comprar-lo i a escoltar les seves reflexions. Senyor Vila, gràcies, bona tarda.
Un plaer, gràcies per convidar-me.
Gràcies també a la Iva Anguera, al Daniel Arasa, al Marcos Pardero i al Leandro Lamor. Tornarem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé.